Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
22 minuts i les 6. He tallat una frase.
Una dissertació.
Sí, de la Núria, que li volia dir al Xavi el que més li havia al·lucinat del tema de la bufetada del Will Smith, no? Sí. Què era, Núria?
I som tot oïdes.
No, era primer una cosa que va comentar un amic que em va fer molta gràcia, que ell deia, ostres, jo al·lucino que en un espai que està tot tan controlat com és la gala dels Oscars arribin a passar aquestes coses. Mm-hmm. Això realment a mi també em va al·lucinar molt, però jo em vaig sentir més violentada per el comentari que el Will Smith li va fer des del seient a l'interlocutor, que no pas la bufetada. És a dir, ell, moltes vegades, la part de violència l'associem molt a la part física, no? Però estem amb un input de violència verbal, actitudinal, de gèneres i de mil històries diferents, permanentment. I a mi em va impactar més. Ell li va dir... amb un posat així que és molt típic de quan es vol caracteritzar un negre, no? En plan, treu, així com amb l'actitud vacil·lant, treu la teva bruta boca de la meva dona, però va durar molt més que la bufetada, això, va durar com 5 segons. A mi em va impactar més això, em va violentar més això que no pas la bufetada.
És que aquí va ser, si em permeteu, aquí va ser quan realment les coses es van veure de que no estaven preparades. És a dir, inicialment, quan hi ha la bufetada, hi ha la bueno, no és una tonteria, òbviament, però hi ha la bufetada, hi ha la reacció del còmic, etc., doncs fins allà, tothom podia arribar a pensar que allò estava o programat o previst o tal. Però després, quan ell s'encara de la manera que s'encara, quan encara doncs, continua una mica, i no una mica, sinó continua a l'altre, doncs, dient el que diu, doncs a partir d'aquí sí que... Allà sí que interpretes que allò va seriosament. És a dir, que allò no forma part de l'espectacle.
A mi m'agradaria... ho dic perquè aquest és un tema del que se n'ha parlat molt, no? I és evident que tots tenim la nostra imatge. M'agradaria portar-ho cap al tema que ens ocupa, que són els nens i nenes. És a dir, perquè tu, Aixa, per exemple, tens nens i nens.
Sí, una nena
a casa, no? Com heu portat això?
Doncs nosaltres tenim nenes i tenim dues noies estudiants americanes que elles no havien vist aquest espai, aquest tros de la bufetada, i els van dir com que no. Diu no, perquè es veu que als Estats Units ho van censurar. I no sortia, i llavors a l'hora del sopar van veure junts les imatges i clar, es van quedar, diuen, no ens havíem enterat ni que havia passat això, ni no ho havíem vist. I clar, elles deien que era una cosa que, molt, bueno, el fet de censurar-ho també era com molt violent per elles, eh?
Vull dir, era difícil com... censurar, no? Una cosa que s'està fent en directe i que les xarxes socials comencen a funcionar, eh?
No va sortir amb imatge als Estats Units, bueno, no sé quina cosa va haver.
Era una cerimònia en directe. Va sortir amb imatges. Una altra cosa és que després els resums no la posessin.
Ah, doncs pot ser això.
Però de tota manera, deixa'm dir-te que a nivell de xarxes socials, 3 hores més tard, jo em vaig despertar i el primer que vaig veure va ser allò.
Jo també.
Clar, però era això. I elles deien que, clar, no, que allò era una cosa que no havia passat mai, que estaven totalment astorades, no?, de veure una cosa així.
Clar, i hem passat de tenir les imatges a tot un gran discurs social en el que tothom s'ha pronunciat, en el que tothom, de manera molt lògica, ha volgut comentar-ho, i que la conversa ha arribat absolutament a tot arreu. M'agradaria saber l'opinió del Toni Bolinches i, si us sembla, saludem a la persona que tenim al telèfon. Digues, Antoni.
Aquest tipus de comportament només s'explica des de la neurosi de l'èxit. O sigui, és una persona que es permet per creure que està per sobre del bé i del mal i es permet una actuació estel·lar no programada que segurament diuen té a veure amb gelosies en respecte a la parella i possible relació que hagués tingut la seva dona amb aquest senyor. La conducta està multideterminada, qualsevol intent explicatiu ha de ser multifactorial, però sense la creença de que tu estàs per sobre del bé i del mal i que et pots permetre una reacció desproporcionada, perquè la maduresa de les persones fa que les reaccions siguin adaptatives. I si tu fas una broma de mal gust, o jo he d'intentar contestar-te amb una altra broma de mal gust, amb el pitjor dels casos. El que no puc fer és donar un salt qualitatiu, perquè això fins i tot penalment se'n diu resposta desproporcionada. Insisteixo, és punible.
Insisteixo que, més allà del que ens genera cadascú de nosaltres això, anem a pensar amb els nens i nenes.
És aquí.
Xavi,
és aquí.
Des del teu, com a coordinador d'aquesta secció, no? És a dir, com ho veus tu?
Ho veig complicat, és a dir, però ho veig, per altra banda, ho veig en l'aspecte de que realment pues, la vida és vida, la humanitat és la humanitat, i al igual que hem tingut que explicar una guerra, doncs hem d'explicar el comportament humà.
Ja l'has dit així.
I a partir d'aquí, doncs, explicant el comportament humà, doncs és veritat que en un moment determinat, doncs per qualsevol acció, bé sigui perquè existia una relació ex entre la seva dona i la persona que estava mofant-se, bé sigui pel que sigui, doncs aquesta persona va tenir aquesta reacció.
Que és efectivament el que interessa. De cara als nens, Núria, molt ràpid, que me'n vaig al telèfon, digues.
No, volia dir que jo el que em sembla que de cara a la canalla és perillós, també, perquè jo he vist al Twitter comentaris romantitzant la situació. Uh-huh. No, ha sortit a defensar la seva dona. Sí, crec que estem legitimant, i això sí que hauria de quedar clar amb la canalla, aquest tipus de masculinitat primària i prehistòrica i troglodita, no?
Clar, masculinitats tòxiques. Deia el periódico que havíem tingut dos exemples, un al còmic i l'altre al propi Will Smith, no? Rafa Guerrero, què tal? Bona tarda, senyor Guerrero.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Rafa Guerrero es experta en emociones y neuroeducación. Claro, estamos hablando de niños que están viendo la tele y que a lo mejor su héroe, el que era el príncipe de Bel Air, pues resulta que soluciona las cosas a golpe de bofetadas. No estaríamos ante el mejor ejemplo de la vida, ¿no?
Fíjate, Tony, que exactamente, ¿no? Es decir, que al final nuestros niños se nutren de ídolos. Mamá y papá, desde luego que siempre son sus ídolos, son sus superhéroes, pero bueno, pues también personajes de televisión, personajes famosos que son referencia, muchas veces lo que hacen, lo que dicen, simplemente es asimilado, aceptado y reproducido por nuestros niños sin ningún tipo de filtro, ¿no? Con lo cual, pues imagínate las repercusiones que puede tener, tanto para lo bueno como para lo malo, lo que hacen las personas de referencia para nuestros niños y para nuestros adolescentes.
Claro, y además es muy interesante lo que está diciendo Nuria, porque más allá de la bofetada en sí, la justificación de la bofetada. Si estamos hablando del príncipe que sale a defender a esa pobre chica indefensa que si no es por sus propios métodos, pues no puede hacer frente a lo que ha sido una acusación, ¿no? Es decir, esa masculinidad absolutamente obsoleta y un poco rancia. Que sorprende que en Hollywood se haya manifestado de una manera tan, tan evidente, ¿no?
Sí, pero daos cuenta que esto es algo que hemos vivido nosotros, ¿no? Nuestras generaciones lo hemos vivido en las películas de Disney, ¿no? Es decir, el varón que es el protagonista de la película, de los dibujos, que es el que se encarga de mostrar su masculinidad y el que se encarga de defender, de proteger y de salvar la vida, ¿no? De la chica o de la princesa, ¿no? Esto es algo que hemos vivido a lo largo vivimos a lo largo de los años y que es una historia que desgraciadamente se está reproduciendo una y otra vez, ¿no? La mujer como vulnerable, la mujer como no capaz, que solamente es capaz de salir adelante gracias a la protección del varón, ¿no? Fijaos el mensaje tan profundo que estamos dando y tampoco real, ¿no? Donde, bueno, pues estamos dando ese mensaje que la mujer necesita del varón para poder defenderse o para poder protegerse, ¿no? Esto es tremendamente peligroso, es muy sutil también en algunos aspectos, pero es tremendamente peligroso, ¿no?
Y al ser tan peligroso, yo como que soy muy pragmático y evidentemente pues lo que intento es que nuestros seguidores, padres y madres, pues cada semana pues puedan poner un poco en reflexión todo lo que les decimos. ¿Cómo aprovecharías este acto para que realmente pues se pudiera traspasar a los papás y a las mamás de poderlo abordar en casa, ¿no? Porque en definitiva es lo que hablábamos antes. Antes decíamos de que en casa tenemos que explicar muchas cosas, desde la erupción de un volcán hasta pasar por una guerra de un señor que aún sigue y aún está ahí, y por la bofetada de otro ídolo, pues que en un momento determinado pues ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Entonces, siendo pragmáticos, ¿qué nos podrías decir cómo afrontarlo esto en casa con nuestros hijos?
Bueno, pues yo lo que haría sería hablarlo directamente, ¿no? Es decir, yo lo que el día a día, Tony, nos va dando muchas circunstancias y muchas situaciones que o bien vemos en los medios de comunicación o escuchamos o al final los niños lo van contando los unos a los otros, y creo que es una gran oportunidad para bueno, para decir que esto que hizo Will Smith, al igual que lo que hizo Chris Rock, ambos se equivocaron, ¿no? Uno faltó al respeto llevando supuestamente una broma demasiado lejos, y el otro reaccionando de una manera violenta, ¿no? Con lo cual, yo lo que haría sería, en caso de que nos pregunten, explicarles, ¿no?, lo mal que lo hicieron ambos, que nunca un acto violento está justificado, jamás. Y bueno, pues si nos lo preguntan ellos, decirlo, y si no, aprovechar para sacar el tema, ¿no? ¿Y os habéis enterado lo que ha pasado entre estos dos actores en la gala de los Oscars? Y hablar de ellos, ¿no? Y condenar y dejar muy claro que bajo ningún concepto se puede utilizar, se pueden traspasar determinados límites. Puedo repetir que tan culpable es uno como otro. No consiste en ponerles la cruz, ¿no? No sabemos lo que hay detrás de todo eso, ¿no?
Lo que pasa es que estaba pensando que cada vez la contraprogramación respecto a los padres es más grande. Es decir, porque tú al niño le puedes decir lo que quieras, pero luego ese niño sale de casa, se va al cole. En el cole, ya no estoy hablando de la bofetada de Will Smith, estoy hablando de los propios juegos entre los chavales, las formas, o sea, a la que empiezan a tener ya sus primeros teléfonos móviles, pues los memes que les llegan, donde efectivamente a lo mejor ya no son una bofetada, sino son cosas más fuertes. Es decir, seguramente, claro, la complejidad para hacer entender nuestro mensaje, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista más, entendedme un poco, el rollo de los padres, es decir, porque para ellos la bofetada probablemente es divertida. ¿Qué complejidad tiene esto, como padre o como madre, de luchar contra lo que, por otro lado, el resto de la sociedad está mostrando al chaval, ¿no?
Sí, pero voy a repetir que mamá y papá, los profesores, ¿no? Los que nos dedicamos a la crianza y a la
educación, lo que hay.
Bueno, llegamos hasta donde llegamos.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Y
sí.
Creo que esa semilla que se planta y que tarda muchos días y mucho tiempo, ¿no?, en educación, tarda varios meses, varios años en germinar, y en que podamos, Tony, recoger esos frutos, que claro. esto tiene un tiempo. Es decir, cuando a mí me preguntan, ¿y qué puedo hacer hoy, exactamente hoy, para erradicar esta conducta? Yo a veces digo, nada.
Pero es que estas conductas están pasando tristemente en otros aspectos. Sí. La cantidad de chicos y chicas que tienen relaciones sentimentales y que a partir de ahí tienen controles de tomarle el móvil y verle el WhatsApp a ver con quién habla o con quién deja de hablar. Es decir, es que estamos en una etapa que es muy complicada, las cosas como son.
Por eso hacemos esta sección. Rafa Guerrero, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Seguiremos hablando, si eres tan amable. Muchas gracias.
Perfecto. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Otro para ti. Hasta luego. Buenas tardes. Núria, què t'estàs semblant tot això?
Bé, estava fent una reflexió així, anant una mica més enllà. Crec que hi ha una cosa que estem legitimant molt com a societat, que és que ens estem tornant hiperemocionals. No sé si esteu d'acord amb això que diré, però tinc la sensació que durant molt de temps hem viscut en un espai de repressió d'emocions, llavors hem passat en un espai on s'està donant més espai a les emocions, però crec que ara els estem donant massa poder. I estem perdent, és a dir, estem traient valor a l'elegància que surt, per exemple, de l'autocontrol emocional, no? Autocontrol no vol dir repressió, sinó en un moment donat, en un determinat espai, controlar una emoció, com pot ser un atac d'ira o un atac de ràbia. Llavors, tinc la sensació que tota l'estona tenim estímuls... No sé com ho veus tu, Antoni, però
sí,
com...
Enviem. Educar, i per això, és a dir, treure això a l'escola de padres, a pares, és canalitzar la part instintiva infantil que s'inspira en el principi del plaer per fer-la compatible amb la part social que ens diu que hem de conviure amb el proisme sense entrar en conflicte. Per tant, és canalitzar adaptativament l'instint i canalitzar adaptativament les emocions. Aquest és el gran repte i la cosa, podríem dir, transcendent. L'acabes de dir tu molt bé, Javier, és que els pares no som omnipotents.
No.
I els pares tenim unes limitacions. Ho hem de fer tan bé com sabem, donar el millor exemple possible, però jo crec que no és dolent dir-li a un fill, pues això que em preguntes no ho sé, i d'això altre tampoc en sé. Perquè creure que els pares hem de respondre a tot els interrogants que em presenten els nostres fills, és donar una falsa idea de la competència del pare, que et diré una cosa, jo he vist, i a tots vosaltres, he vist més problemes amb fills que han idealitzat excessivament els pares I aleshores el pare o la mare es converteixen en un subjecte inassequible que en lloc de donar-los confiança i ser un bon exemple, els inferioritza per no estar a l'alçada del referent patern.
Caram, aquesta ja...
Ja ens porta un altre extrem, eh?
Aquesta ja, em fa que pensar tota la tarda. Però dit això, sí que el que sí que... A veure, i evidentment amb tots els respectes, és lògic i és normal. Sí que és cert que a vegades costa, i ara parlo també com a pare, a vegades costa no intentar trobar solució a allò que et puguin plantejar. És normal. I és normal, perquè evidentment com a pare per això estàs, i a partir d'aquí has d'intentar abordar. Sí que és cert de que a vegades també tenim que tenir la humilitat de treballar-ho junts. És a dir, no dir jo tinc la solució, però junts la podem cercar, no?
Anem a buscar.
Llavors, doncs, aquest factor d'humilitat que a vegades potser doncs, ens faltaria a tots, i jo m'incloc, perquè evidentment tots fem fallos, doncs potser doncs, aquí és on realment hauríem de remarcar més. Per què? Pues perquè jo sempre dic que ells són la generació del talent. Jo sempre dic que jo sóc d'una generació digital. Què vull dir amb això? Que aquest dit era el mando distància de casa meva. Val? I per tant, doncs, nen, aixeca't i posa la UHF, us en recordeu? Vale. Pues, ells són... tu no te'n recordes, Toni, perquè
no.
Ets molt més jove que jo.
Jo no.
Llavors, doncs, tot i que vas de verd. Però tot i així, és cert que ells són la generació de la rapidesa. És a dir, són la generació que tenen tres pantalles alhora i dos dits funcionant
sí, a tota castanya.
Sí. Llavors, doncs, aquesta rapidesa que nosaltres és molt difícil que la puguem arribar a assolir, tot i que pues, evidentment, doncs, amb els temps hem tingut que evolucionar, doncs aquesta rapidesa els hi comporta el fet d'anar moltes vegades molt més ràpids del que anem nosaltres. I, per tant, no tan sols anar més ràpids, sinó poder assolir informació bona i no tan bona molt més ràpids que nosaltres. I, per tant, amb ells què ja els hi crea? Moltes vegades ja els hi crea una opinió que tu no saps i que ells ja han cercat molt ràpidament. I que ells ja han arribat molt ràpidament, no? Per tant, doncs aquí...
Això ens porta un punt molt interessant, Xavi, que estava pensant ara, et dono la paraula, Aixa. Als nens està molt bé preguntar-los la seva opinió.
Exacte. Exacte.
Ho anaves a dir tu,
Aixa? Hem de fer el tema de reflexió, o sigui, hem de parlar, com deies, no? Parlar conjuntament i buscar les solucions de les coses, perquè ja els hi podem dir nosaltres el que pensem, però si ells no ho veuen, no? No donen la seva idea...
Però és que a mi, si tu els hi dones, demanes la seva opinió, tu ja... prens consciència de la lectura que ells fan d'allò. I això et permet tenir una intervenció més acurada.
Clar, llavors vas directe i dius, mira, doncs això no ho has dit.
És que el que fa por és el que deies tu abans, és a dir, que realment existeixi un referent que per lo bueno i per lo malo tingui la veritat absoluta. I això se'm fa por.
Estic d'acord.
I això se'm fa por.
Hem de tenir cura.
És la dictadura dels que som grans.
No,
de cara als
pares. Ara el gran ets tu.
No, en sèrio.
No, vale.
Dic que és la dictadura dels que som grans, no?
Totalment
que ens posem a dir-los als nens el que és, com han de ser les coses. Nosaltres tenim raó. I és, de veritat, un exercici, no l'han practicat mai. Jo els recomano molt que li diguis a un nano, això, tu com ho veus? I aquest problema, tu com el solucionaries? I a vegades les respostes d'aquests nens et deixen al·lucinat.
I també una altra cosa, Toni, si em permets. I si tenen raó, dir-los que tenen raó.
Home, i tant.
Reforçar-los que tenen raó.
Doncs els agrada, els agrada igual que nosaltres quan la tenim, Xavi. Senyores i senyors, arribem fins aquí. És que estem a un minut del punt i final del programa. Ha estat estupendo, eh? Núria Viladomat, m'agrada molt que vinguis al programa.
Ai, a mi també.
Amb el teu referent Antonio Bolinches, que el citaves al llibre.
Home, el meu referent Antonio Bolinches, l'Aixa, que resulta que havíem anat a la mateixa escola.
Ah, sí?
I era, sí, era un referent que quan jo anava a l'escola tu ja sorties a la televisió. Visió, Aixa, i sempre l'Aixa Miró havia anat a l'escola.
T'acaba de dir gran, no sé com ho veus, eh? Xavi Chalé, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies als quatre, senyores i senyors. Arribem fins aquí, perquè estem a uns segons de 58. Això significa que ja tenim el dilluns fet, pràcticament, no? I ens queden poques horetes, i ja serà dimarts, i ja significarà que les temperatures seran una mica més altes, i així anirem progressant al llarg de tota la setmana fins a arribar a un cap de setmana que ens faran de temperatures de 25-26 graus. No està gens malament, eh? La temperatura, la que vulguin, però demà a les 3, amb fred, amb neu, com sigui, tornem a posar-nos a la sintonia de Ràdio Estel, les salutacions de tot l'equip. La Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas, que acabin de passar un molt bon dilluns. Fins demà, gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a les 10 del matí a Ràdio Estel.